Els líders independentistes de Junts i Esquerra, condemnats per l'1 d'octubre, no demanaran per igual i en bloc que el Tribunal Suprem els absolgui les penes demà que entra en vigor el nou Codi Penal espanyol. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
No tots els nou condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017 demanaran que el Tribunal Suprem els absolgui dels delictes de malversació i els retiri les penes per inhabilitació per ocupar càrrecs públics. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Tarda.
Mentre que uns ja han dit que sí que ho demanaran, altres volen esperar-se a veure què diu el Tribunal Europeu d'Estrasburg.
És el cas de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, líders de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural durant l'1 d'octubre. En canvi, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn sí que faran la petició per la retirada de delictes i Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa encara no han decidit si ho faran o no.
A partir de demà, el Tribunal Suprem obrirà d'ofici el procés de revisió de penes per l'obligatorietat que té d'aplicar les lleis més favorables a cada condemnat. A tot això, des de la Moncloa creuen que és lògic la demanda que faran els líders del procés.
Ahora son unos hechos y una tipología penal diferente, con unas penas diferentes, y por tanto lo que procede es que ahora el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, pueda revisar la condena de inhabilitación.
Són declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquest matí a Televisió Espanyola. D'altra banda, avui han continuat les reunions entre el Ministeri d'Interior i les policies de tot l'Estat per establir un sistema d'alerta per avisar les dones que les seves actuals parelles tenen antecedents per violència masclista.
Una proposta que no veuen amb gaires bons ulls és el sector judicial, que avisen que donar la informació sobre els antecedents de l'agressor no ajudaria a les víctimes de violència de gènere.
Ho ha dit aquest matí a Ràdio Estel, la titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona, Francina Verdejo.
No creo que directamente la señora tenga que conocer esto. La señora, lo que le importa, lo que le interesa, por lo que sufre, es por estar protegida.
Una opinió totalment contrària a la de la Fundació AGI, que atén a víctimes de violència masclista. Escoltarem què n'han dit avui, que també han passat pels micròfons d'aquesta casa, com ho han fet també des de jutges i jutgesses per la democràcia. I atenció, ho hem sabut fa molt poca estona, Cándido Conde Pumpido és el nou president del Tribunal Constitucional.
El magistrat, exfiscal general de l'Estat durant el mandat de Zapatero, s'ha imposat a la catedràtica de Dret Constitucional Maria Luisa Balaguer, després d'obtenir el suport majoritari de la resta de magistrats, en total 6 vots a favor i 5 en contra.
I a Barcelona, 4 de cada 10 víctimes de tràfic d'éssers humans necessita tractament psiquiàtric. El 2022, la Vall d'Hebron va atendre 33 nous pacients provinents de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans de Barcelona.
Llegué muy mal, llegué muy desorientada, o sea, no tenía visión de nada de lo que iba a hacer, no tenía visión ni siquiera de qué, o sea, qué estaba haciendo ni siquiera yo en el mundo.
És una de les víctimes que ha explicat com va ser el seu cas i com va ser la primera atenció psicològica que va rebre. L'escoltarem avui també a l'Estel Migdia.
La majoria de persones que atén la unitat municipal són víctimes d'explotació sexual i de trata de dones d'entre 20 i 40 anys que provenen de Nigèria i més recentment de Colòmbia i Venezuela.
I en el temps dels esports parlarem del Barça, que ha sabut des de l'Aràbia Saudita, on demà juga la Supercopa d'Espanya, que el davanter Ferran Torres ha estat sancionat amb 2 partits després de l'expulsió per vermella directa diumenge contra l'Atlètic de Madrid.
I per tant, el davanter blaugrana no estarà al partit contra el Getafe al Camp Nou ni contra el Girona fora de casa. Per aquests partits, Xavi tampoc podrà comptar amb Lewandowski.
Un Barça que també està molt atent a la decisió de la federació perquè ja ha rebut la denúncia de l'Osasuna contra el Barça femení per l'alineació indeguda de Geise Ferreira. I les blaugranes van golejar les navarreses per 0-9 i es van classificar pels quarts de final de la Copa de la Reina.
I si la denúncia de l'Osasuna prospera, les blaugranes podrien quedar fora d'aquesta competició, tot plegat perquè la jugadora hauria d'haver complert sanció perquè l'any passat va rebre una doble groga quan jugava al Madrid, al Barça Liga, que al web de la federació no hi constava aquesta sanció.
Veurem què acaba passant. Mentrestant, a la informació cultural d'avui passa per explicar que el Festival Jardins de Pedralbes està en l'aire perquè encara no té el vistiplau de la Generalitat per organitzar-lo. Els organitzadors ja avisen que no es podrà fer si la situació no es desencalla aviat.
És que portem 18 mesos intentant arribar a aquest punt i tindre l'acord de com s'ha de fer. 18 mesos.
El director del festival i de la promotora Concert Studio, Martín Pérez, ha explicat a Ràdio Estel que ja han hagut d'acomiadar a 7 treballadors per culpa de la falta de l'acord. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat els diu que volen fer un concurs públic per escollir qui organitza el festival i que aquest acabarà a l'abril. El director del festival, però, ja ha avançat que de fer-se el concurs tampoc es podria celebrar perquè en 2 mesos no poden organitzar un esdeveniment d'aquest calibre.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació que, com cada dia, ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí bastant fred, però les temperatures a poc s'han anat recuperant i ara mateix ja podríem parlar de temperatures agradables, evidentment, si anem abrigats. Temperatures màximes avui de 13 a 18 graus aproximadament, puntualment una mica per damunt d'aquest valor en alguns punts del sud de Catalunya. També aquestes últimes hores hem observat com han anat augmentant la nuvolositat i ja ha començat a nevar de forma feble al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Aquestes nevades es mantindran sempre de forma feble, però només al vessant nord del Pirineu. Per tant, a la resta de Catalunya augmenta la nuvolositat, però núvols que de precipitacions no en porten. Atenció també al vent del nord, la tramuntana i el mestral, que es reforcen als dos extrems de la costa. De cara a demà, al matí farà més fred a causa d'aquesta entrada de vent del nord. Pot haver-hi alguna boira molt poc important a punts de l'interior que marxaria ràpidament i demà serà un dia amb sol, però també amb la presència de núvols alts, però que seran poc importants. Demà no esperem pas precipitacions i això sí, una miqueta més de fred. De cara a dies posteriors es recuperen una mica més les temperatures, especialment del cap de setmana, però atenció que a última hora de diumenge, però la setmana que ve, sobretot, les temperatures tindran una important baixada.
Demà entra en vigor la reforma del nou Codi Penal espanyol i totes les mirades tornen a centrar-se ara en com afectarà això a les penes imposades als líders del procés independentista de Catalunya a l'octubre de l'any 2019. Tot i que el Tribunal Suprem revisarà d'ofici totes les penes perquè ho ha de fer per llei, no tots els condemnats demanaran que se'ls absolgui. Els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn sí que faran la petició al Tribunal de la retirada dels delictes, inclosos el de malversació i, per tant, la inhabilitació per ocupar càrrecs públics, mentre que Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa encara no han decidit si ho faran. En canvi, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart Pere ja han dit que no volen una revisió de la pena.
Sí, els advocats dels polítics condemnats argumentaran que no van cometre cap delicte si es té en compte el nou Codi Penal que elimina la sedició i modifica la malversació i que entrarà en vigor demà. Per això demanaran també deixar sense efecte les penes d'inhabilitació que no es van incloure en els indults. Els líders de l'Assemblea i d'Òmnium Cultural durant el referèndum de l'1 d'octubre prefereixen esperar-se a la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans. Sánchez explica a Ràdio Estel que no vol emprendre cap acció que es pugui interpretar com a que accepta la reparació del dany. De fet, Sánchez pensa que si ara el Suprem li revisa la pena, això podria debilitar la sentència dels tribunals europeus i afegeix que el dany fet per la sentència no el repara ara una decisió que revisi la condemna i acabi aixecant la seva inhabilitació.
Des del govern espanyol veu el lògic i normal que es demani una revisió de penes perquè així és el funcionament normal del sistema judicial. Ho ha dit aquest matí el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en declaracions a Televisió Espanyola.
Se modifica el Código Penal, se han modificado los hechos, la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año 17. Ahora son unos hechos y una tipología penal diferente, con unas penas diferentes, y por tanto lo que procede es que ahora el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, pueda revisar la condena de inhabilitación, porque la condena de prisión, recordemos que ya fue indultada.
Bolaños, que també ha insistit que la voluntat del govern espanyol en la modificació del Codi Penal era anivellar amb altres països europeus les penes que Espanya ha dit eren desproporcionades.
També des de Televisió Espanyola, qui ha valorat aquesta revisió de penes és la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, i ho ha fet llançant un dard a Junts per Catalunya. Aquí ha recriminat que, tot i votar en contra de la reforma del delicte, els condemnats del seu partit ara se'n podran beneficiar.
Crec que és una mica incoherent, però en tot cas me n'alegro que aquelles persones afectades per una repressió que no hauria d'haver-se produït, afectades, per tant, per una injustícia, puguin ara doncs, a veure's beneficiades d'una situació millor i, per tant, deixar sense efectes aquesta repressió que no s'hauria d'haver produït o minimitzar els efectes d'aquesta repressió que no s'hauria d'haver produït. Per tant, ens n'alegrem que puguin optar a que es revisin aquestes penes.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més qüestions. Aquest matí s'ha reprès la reunió convocada pel Ministeri d'Interior amb els cossos de seguretat de l'Estat per acabar de definir el protocol per abordar les violències masclistes i establir un sistema d'alertes a dones que, qui la seva parella sentimental té antecedents per violència masclista. I això, donant la informació sobre els antecedents de l'agressor, no ajudaria les víctimes de violència de gènere, segons ha apuntat la titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel. Francina Verdejo diu que és una informació que no han de gestionar elles.
I les declaracions de la magistrada arriben l'endemà que la Fiscalia hagi aprovat informar algunes dones que denuncien les seves parelles per violència masclista si tenen antecedents per casos similars. Francina Verdejo creu que la mesura és perillosa perquè pot afectar negativament i generar més ansietat a la dona que denuncia.
No creo que directamente la señora tenga que conocer esto. La señora lo que le importa, lo que le interesa, por lo que sufre, es por estar protegida. Y esa protección va a ser el resultado de toda la información que no, bueno, va a ser el resultado de los medios que tengan los mozos de escuadra, pero se va a establecer en función de toda esa información que nosotros tenemos. A mí me parece que no es una medida novedosa.
Francisca Verdejo considera que amb tot seran ells qui prenguin les mesures pertinents conjuntament amb la policia.
La de la magistrada és una opinió contrària a la que té la Fundació AGI, una fundació que és especialista en atenció integral a víctimes de violència masclista i que defensen que aquesta informació pot salvar vides. La presidenta de la Fundació, Rosa Maria Garriga, també en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, creu que la mesura que està sobre la taula és positiva i necessària, però està preocupada per saber qui decidirà i com, si hi ha risc imminent o no per informar-les.
I que no es quedi cap dona, perquè considerin que no té risc imminent sense aquesta informació i que després haguem de lamentar tots plegats, caramba. És evident, estava en risc imminent i no li hem dit.
En canvi, des de jutges i jutgesses per la democràcia, veuen amb bons ulls que les dones que denuncien a les seves parelles per violència masclista se les informi si les parelles tenen antecedents per casos similars.
La portaveu de l'associació, Maria del Prado Escoda, defensa que aquesta mesura pot ajudar a la víctima a superar la por inicial i acabar tirant endavant amb la denúncia. Així ho ha assegurat en declaracions en aquesta mateixa mesura.
Denunciant i que potser demà o passat demà es repensarà, ja ha estat condemnada prèviament per fets similars, potser podria avaluar aquest risc i la mateixa policia, probablement Mossos d'Esquadra, sobretot, ja la podrien informar de que hi ha aquest risc, que no és una fàbula d'ella, que no és un moment puntual, que no es repetirà mai més.
Precisament sobre això, aquest matí la Fiscalia General ha demanat als fiscals de violència de gènere que intensifiquin la protecció de les víctimes.
Per fer-ho, segons detalla el Ministeri Públic, s'haurien de sol·licitar més mesures cautelars, encara que les víctimes no les demanin i reclama també que s'instal·lin dispositius telemàtics als agressors per tenir-los controlats quan no se sol·liciti presó provisional i hi hagi risc elevat. Des de la Fiscalia constaten que la víctima rep escassa protecció final durant el procediment de la denúncia.
I a tot això, aquest dimecres, la Guàrdia Civil ha escorcollat a Barcelona un segon pis del presumpte autor de la mort d'una dona que van localitzar enterrada en una finca a Pontons, a l'Alt Penedès, el passat dia 3 de gener. Segons ha informat el cos policial, el registre s'està fent en un pis que el detingut té a la capital catalana, on l'home i la dona haurien conviscut. I atenció a aquesta dada. A Barcelona, 4 de cada 10 víctimes de tràfic d'éssers humans requereix d'un tractament psiquiàtric. El 2022, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, es van atendre 33 nous pacients provinents de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans de l'Ajuntament de Barcelona. És el cas de la Giset. Ens ho explica la Sílvia Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Li direm Giset com a nom fictici per preservar la seva identitat. Té 45 anys, és de Colòmbia i és víctima de tràfic d'éssers humans. Va arribar al servei de l'Ajuntament pel seu propi peu fa uns 2 anys a la cerca d'algun suport o acompanyament. Així ha explicat com va ser la primera visita a la Unitat Municipal de Barcelona.
Que llegué muy mal emocionalmente, pues era que lo único que yo hacía era llorar y llorar y llorar. Ya empiezan ellas como con estos acompañamientos conmigo y es que yo lo siento y yo noto que emocionalmente cada vez que estoy con ellas me siento bien. Entonces ya era yo la que necesitaba como ese acompañamiento de ellas. Era yo la que las buscaba.
Aleshores va començar a tenir problemes per dormir i malsons que li dificultaven el seu dia a dia. És aquí quan la UT la deriva a la Unitat de Psiquiatria de la Vall d'Hebron. Tot i ser reticent al principi, amb el temps s'ha donat compte que aquest acompanyament ha sigut molt important.
Me siento muy fuerte y me he dado cuenta de que
no solamente ahora, no solamente hace 2 años necesitaba la terapia, que desde mucho antes necesitaba la terapia. Y para, o sea, lo repito, que sin esa ayuda no hubiera podido, yo sola no lo hubiera podido hacer.
Tot i això, encara no se sent preparada per desvincular-se de les treballadores de la unitat municipal.
El cas de la Giset és un dels molts que tracten a la unitat de tràfic d'éssers humans a Barcelona, on cada any entren de mitjana a prop d'un centenar de nous casos. La majoria són víctimes d'explotació sexual i es tracta de dones d'entre 20 i 40 anys que provenen de Nigèria i més recentment de Colòmbia i Venezuela.
L'impacte emocional d'aquestes violències en les víctimes és molt gran. Del 40% de les víctimes ateses pels serveis psiquiàtrics de la Vall d'Hebron, la majoria pateixen estrès posttraumàtic, ansietat greu o trastorns afectius. La coordinadora de la UTE, Verònica Jiménez, ha explicat que un dels passos més importants per iniciar la recuperació de les víctimes és trencar amb els estigmes que tenen en salut mental.
Desmontar un poco esas resistencias que pueden haber al hecho de sentir que una puede sentir que, bueno, pues que no está bien, ese concepto de locura, ¿no? Que en muchas culturas es algo difícil, ¿no? O que está cargado de estigma o de mitos. Entonces, intentar desmontar un poco esa concepción en relación a lo que es una atención psiquiátrica y facilitar, ¿no? Que puedan entender qué es lo que se les ofrece y cuáles son los beneficios que pueden tener en esa relación.
I és aquí on comença el camí de víctima cap a supervivent. Per parlar d'una recuperació integral poden arribar fins a passar 10 anys perquè la persona restauri els drets vulnerats. La psiquiatra del programa de psiquiatria transcultural de la Vall d'Hebron, la doctora Mar Ramos, ha apuntat que els tractaments psiquiàtrics són processos llargs.
Aquests primers 6 mesos són molt, molt importants i sovint ens allarguem un any a nivell de teràpia, no? I això és un procés normal, en realitat, dins d'un trastorn d'estrès posttraumàtic. És una de les patologies, no és l'única, però sí que és la més prevalent. No? Llavors, clar, són processos llargs. En psiquiatria els processos solen ser llargs i és molt important mantenir aquest vincle perquè no es perdi aquest tractament i es sostingui en el temps que calgui.
El 2021, la unitat de tràfic d'éssers humans de Barcelona va atendre 229 víctimes provinents de totes les casuístiques recollides al Codi Penal, des de tràfic d'òrgans, explotació sexual o laboral, a la mendicitat, entre d'altres.
Gràcies, Sílvia. I ho hem avançat en titulars. És una notícia d'aquest migdia. El jutge Cándido Conde Pumpido és el nou president del Tribunal Constitucional. La decisió s'ha pres aquest migdia a Madrid.
El magistrat, exfiscal general de l'Estat durant el mandat de Zapatero, s'ha imposat a la catedràtica de Dret Constitucional Maria Luisa Balaguer. En total, 6 vots a favor i 6 en contra. El vot decisiu ha estat el de Maria Luisa Segoviano, del sector progressista, escollida, de fet, amb el vot dels conservadors, que aspirava a guanyar gràcies a una candidatura de consens. Cándido Conde Pumpido se'l considerava l'aposta del govern espanyol de Pedro Sánchez, però també era el candidat amb més edat i que més anys portava al Tribunal Constitucional.
Estel migdia.
La Intersindical ha anunciat que s'assumirà a la vaga de mestres que hi ha convocada pels dies 25 i 26 de gener. Des del sindicat reclamen recuperar la unitat sindical després que l'USTEC convoqués l'aturada pel seu compte. A més, acusen el Departament d'Educació d'estar allargant la negociació.
La Intersindical diu que el departament liderat per Josep González Cambray no té compromís per arribar a un acord amb els sindicats. Critiquen que Educació no els va fer arribar cap proposta en ferm fins al 14 de desembre i consideren que aquesta és insuficient. També consideren que fixar la propera reunió per al 19 de gener és una mostra de dilatar la negociació i això allunya cada cop més l'acord a curt termini. Qui també ha convocat vaga pels mateixos dies és el Sindicat d'Estudiants, que reclamen més recursos a l'educació pública amb una inversió del 7% del PIB.
I en política ens aturem ara a Barcelona. Daniel Cirera està presentat aquest matí a la seu del Partit Popular com a candidat oficialment a l'alcaldia de la ciutat. Ho fa, dit, amb l'objectiu d'aglutinar el vot constitucionalista i avisant que no farà alcalde cap candidat independentista ni tampoc a l'actual alcaldessa. Ada Colau, anem cap allà des de la seu del Partit Popular. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El PP no farà alcalde ni Ernest Maragall ni Ada Colau si té la clau de la governabilitat quan passi les eleccions, ni tampoc a Xavier Trias si no fa un gir de guió i renuncia explícitament a ser independentista. El Partit Popular, doncs, s'allunya de l'estratègia de Ciutadans d'ara fa 4 anys que va facilitar que Ada Colau fos alcaldessa per segon any consecutiu. El candidat del partit, Daniel Cirera, fa una crida perquè els votants de Ciutadans i de Vox li donin suport.
Obrir de bat a bat les portes del Partit Popular de Barcelona per tal que totes aquelles persones que en el passat van votar altres forces polítiques, a Ciutadans o a Vox, puguin confiar en el Partit Popular com a l'únic partit que pugui, de veritat, plantar cara als populistes i als independentistes.
Cirera també ha criticat l'estat actual de la ciutat perquè la veu bruta i amb problemes de mobilitat i ha explicat que centrarà la seva campanya en combatre les ocupacions.
Gràcies, Judit. I encara un apunt sobre política, en aquest cas estatal, perquè des d'aquest matí els militants de Ciutadans escullen qui serà el nou president de la formació taronja. Unes primàries que es decidiran entre Inés Arrimadas, actual presidenta, i Edmundo Val.
Aquestes primàries amb dos bàndols clarament enfrontats i immersa en un dur encreuament d'acusacions. 7.700 afiliats del partit decideixen entre avui i demà qui es queda amb el lideratge d'un partit molt enfonsat darrerament pels mals resultats electorals. Arrimadas arriba a les primàries amb 1.367 avals, mentre que Edmundo Val arriba amb 679.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Dugues i 20 minuts, si sou usuaris habituals de patinets elèctrics, fareu atenció a aquesta notícia, perquè l'autoritat del transport metropolità prohibirà accedir a dins del transport públic amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal a partir de l'1 de febrer. La restricció serà, de moment, per 6 mesos.
La multa per incomplir aquesta prohibició serà de 200 euros. La mesura arriba després que el novembre passat una parella explotés i s'incendiés en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. El 19 de desembre, ATM ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d'utilització dels seus serveis, en aquest cas per incloure la prohibició temporal d'accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions. Durant aquest mig any s'elaborarà una proposta per regular l'accés.
A tot això, el metro de Barcelona recupera a poc la xifra de passatgers que tenia abans de la pandèmia. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística publicades avui, el passat mes de novembre 36 milions de persones van agafar el metro a la capital catalana. Això és només un 1% menys que el mateix any de l'any 2019.
I qui està recuperant més a poc els seus passatgers és el servei de bus urbà. En el penúltim mes de l'any van fer servir els busos de TMB 17 milions de persones. És un 9% més que el 2021, però encara un 8,6% inferior als 19 milions d'usuaris que tenia el mateix mes de l'any 2019.
Per cert, que aquesta matinada cap a 3:45 un conductor de patineta ha mort en un accident al centre de Barcelona després de xocar amb un autobús al barri, al districte de l'Eixample, a la cruïlla dels carrers entre Urgell i amb avinguda Roma. La víctima era un home de 55 anys. D'altra banda, i encara a Barcelona, l'Ajuntament aprovarà demà la Comissió de Govern un pla perquè els més de 620 aparcaments públics i privats que hi ha a la ciutat siguin punts de recollida, entre d'altres, de mercaderies.
I el nou pla permetrà que els pàrquings puguin destinar fins a 10 places d'aparcament al repartiment de mercaderies, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, estacions d'intercanvi de bateries, consignes intel·ligents o refrigerades, màquines de vending, caixers automàtics i armariets de serveis. Els requisits per poder instal·lar aquests nous serveis són garantir un mínim de 40 places de rotació i situar-los a la primera planta. Laia Bonet és la regidora de mobilitat.
Donar un pas decisiu cap al que volem que siguin els aparcaments del futur, que puguin passar d'aquesta lògica de ser mers contenidors de vehicles a donar resposta a altres necessitats, a endreçar altres usos que són necessaris.
D'aquesta manera, els aparcaments podran obrir noves vies de negoci, principalment com a centres de distribució urbana de mercaderies, minimolls de càrrega i descàrrega, recollida de petita paqueteria o compra de petits productes.
I el Banc de Sangs i Teixits ja ho té tot preparat perquè demà passat, divendres, arrenqui una nova edició de la Marató de Donants de Sang amb el repte d'arribar... Us explicàvem ahir de les 10.000 donacions.
Sí, sota el lema Donar sang sona bé, volen capgirar la tradicional davallada de donacions que hi ha ara per Nadal. Ho ha explicat Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Que ens ajudi a remuntar aquestes reserves i poder enfrontar els mesos que venen per davant amb unes reserves suficients per poder subministrar en els hospitals i que els malalts doncs, en cap moment els pugui faltar el component sanguini que puguin necessitar. Aquesta sang servirà perquè d'aquesta sang obtindrem tres productes, que són els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, productes que són molt necessaris.
Grífols ha explicat que les donacions són molt importants per tractar les malalties oncològiques que moltes vegades necessiten un suport de transfusió de sang. Ho podran fer, podreu donar arreu de Catalunya en un dels 60 punts de donació que s'habilitaran per fer aquest gest altruista.
I la factura de la llum pel consumidor mitjà s'ha encarit més de 1.000 euros en els darrers 20 anys. Per exemple, el 2022 el preu mitjà de la llum se situava en els 513 euros i ara està en el seu rècord històric, amb 1.538 euros.
Segons un estudi publicat per l'Associació de Consumidors Facua, només en l'última dècada el preu s'ha inflat un 60%. L'entitat ha denunciat que la subhasta que fan les elèctriques, diuen, és una estafa legal i ha avalat la proposta de modificar el mercat del govern que planteja el govern espanyol perquè, diu, posaria fi als abusos legals que tenen les energètiques.
Ahir acabarem aquest bloc amb dos apunts d'internacionals. Primer, a París, un home ha atacat amb un ganivet diversos passatgers que estaven a l'interior de l'estació del Nord a primera hora d'aquest matí. L'acció ha deixat almenys 6 ferits.
L'home ha estat reduït ràpidament per la policia francesa després que un agent li disparés i a hores d'ara es troba ingressat a l'hospital en estat greu. Els fets han passat pels vols de les 6 de la matinada i per ara es desconeixen encara els motius d'aquest atac en una de les estacions amb més trànsit de passatgers de París i, de fet, de tota Europa.
I als Estats Units tots els vols de moment per ara estan suspesos, tots els vols interns als Estats Units per un problema informàtic. Els vols de moment no s'enlairan fins a les 3 de la tarda, mentre s'acaba de resoldre el problema en el sistema que serveix per informar pilots i personal de vol de les incidències.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gai. Gairebé 2:45 de la tarda obrim la plana local i comarcal a l'Ester Migdia i comencem a Martorell, on la Fundació Hospital Sant Joan de Déu ha hagut de tancar temporalment el seu centre de naixements, un espai pioner a l'estat espanyol per la manca de llevadora, espera.
El centre oferia a les mares tenir un parc natural en un entorn similar al d'una llar, amb assistència de dues llevadores. La manca d'aquestes professionals, de fet, ha estat el detonant del tancament d'aquesta àrea de l'hospital. La direcció diu que ho fa per precaució i a l'espera de poder cobrir aquestes vacants.
I per ampliar aquesta informació, podem saludar a aquesta hora a la Míriam Algarra, que ella és directora d'infermeria de l'hospital. Senyora Algarra, bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda.
Aviam, per què no s'han pogut cobrir aquestes vacants de llevadora?
Bueno, nosaltres actualment estem en procés de buscar un equip de llevadores per poder reobrir el centre de naixements amb unes condicions de qualitat i seguretat per donar resposta als parts amb aquest espai.
I això com afectarà els parts naturals que oferiu vosaltres en aquest centre?
Nosaltres actualment continuem oferint parts a l'hospital, el que passa que a la sala de parts normal. Aquelles dones que vulguin fer un part natural a l'hospital el poden fer, però a la sala de parts normal que tenim a l'hospital.
Per tant, entenc que canviaran molt les condicions a l'hora de fer un part natural si ho feu en una sala de parts convencional, diguéssim.
Bueno, podran tenir no l'espai, però sí tots els accessoris per poder fer un part natural. Les pilotes, aquelles eines que necessitin per poder fer el part natural, però evidentment no a l'espai. Mm-hmm.
Vosaltres quants parts naturals teniu normalment en el vostre centre?
Nosaltres, des que es va inaugurar el centre de naixements a Martorell l'any 2017, hem fet uns 350 parts fins a data d'avui, fins al 2023.
Per tant, la represa de previsió que teniu de l'activitat, quina és?
Nosaltres volem obrir el més aviat possible, és el nostre objectiu, és un projecte perquè amb el qual l'hospital aposta per aquest projecte, vam ser pioners, i ens ha funcionat amb molt bons resultats i esperem que en les properes setmanes tinguem els professionals per poder reobrir en la major brevetat possible.
Mm-hmm. Ja com a reflexió general, el fet que no trobeu aquestes llevadores, si la figura de llevadora està prou valorada a Catalunya?
Bueno, la figura de llevadora, no sé si jo seria la persona adequada per donar-te la resposta de si la figura a nivell de Catalunya. Jo et puc parlar que la nostra institució, les llevadores són les que han liderat el projecte del centre de naixements i, per tant, és un projecte que els ha donat el reconeixement internament. És un projecte liderat únicament per llevadores. A nivell de Catalunya no sabria contestar.
Mm-hmm. Doncs, Míriam Algarra, avui ens hem volgut centrar en aquesta notícia, en aquest tancament provisional, això sí, d'aquesta sala, d'aquest centre de naixements naturals de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Míriam Algarra, directora d'Infermeria de l'Hospital, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Continuem aquest repàs de la informació local i comarcal d'aquest dimecres a Girona, on, atenció, troballa arqueològica històrica al Pla de Baix de Domeny. Es tracta d'unes restes de 300.000 anys d'antiguitat del Paleolític, el Neolític, l'època romana i medieval.
I s'han trobat en un solar on s'hi ha d'aixecar una promoció d'habitatges i, segons apunta el diari de Girona, els treballs han obligat a la immobiliària Acciona a aturar aquest projecte temporalment. Els arqueòlegs ja han pentinat una part important d'aquesta parcel·la en diferents profunditats i els treballs de recerca de nous vestigis estan en la seva fase final.
I a l'Alt Empordà, una desena d'associacions de famílies d'alumnes i d'AMPAs denuncien que el Consell Comarcal els deu diners de les beques menjador. El deute puja a 57.000 euros.
En concret, el deute són per ajudes de menjador escolar de centres educatius dels municipis de Borrassa, Ordis, Lladó, Avinyonet de Puigventós, l'Armentera, l'Escala, Pau, Llers i l'Escola Carme Guaix de Figueres. Les AFA d'aquests centres, que gestionen de forma indirecta el servei de menjador escolar, tenen contractada una empresa per fer el servei, però asseguren que des del setembre el Consell no els abona la mensualitat i que el deute s'ha anat acumulant. A més, no entenen per què no s'ha fet el pagament quan des de la Generalitat els han assegurat que ja s'ha fet la transferència al Consell Comarcal perquè els abonin aquestes beques.
Hi ha mort a Debre, una persona morta aquest matí en un accident de trànsit a la carretera nacional 420. Es tracta d'un home de 67 anys i veí de Tivissa.
I per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han xocat frontalment i, a conseqüència, ha mort aquest passatger davanter d'un dels dos vehicles. El SEM ha atès dues persones més que han resultat ferides en aquest accident. El sinistre ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima són 6 ja les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I a Lleida, els Mossos d'Esquadra acusen també de violència masclista ara a l'home detingut per incendiar una nau ocupada ahir en una, on hi vivia també la seva parella.
El detingut és un home de 35 anys acusat, a més d'un delicte d'incendi i d'un altre de lesions a la dona que vivia amb ell a la nau on s'ha calat aquest foc. Els fets van passar la matinada de dimarts i la dona va haver de ser traslladada d'urgència a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per fortes cremades a la pell. Després d'anar pel seu propi peu al cap Prat de la Riba. Segons diversos testimonis, l'home hauria agredit i maltractat la dona altres vegades.
I encara a Lleida, matí mogut al barri de les Pardinyes, on els veïns han aconseguit paralitzar l'enderroc de les Sitges, on es calcula que hi ha uns 17 nius de cigonyes i es vol construir un alberg per acollir temporers.
Els operaris han engegat les màquines a les 9 del matí, però els concentrats han començat a llançar-los ous i s'han hagut d'aturar. Els treballadors no han tornat a intentar, o han tornat a intentar una hora després, però els veïns concentrats han tornat a protestar amb ous i s'han vist obligat novament a aturar les tasques d'enderroc. Un dels operaris s'ha dirigit als Mossos d'Esquadra per denunciar els fets i cap a 3:15 del matí han arribat dues furgonetes antidisturbis.
I acabem aquest recorregut avui a Igualada, on l'alcalde Marc Castells ha confirmat que es presentarà a les properes eleccions municipals del mes de maig sota la marca de Junts per Igualada.
El batlle de la capital de l'Anoia ha deixat clar que només milita en aquest partit, en Junts per Igualada, però ha avançat que també té una bona relació amb Junts per Catalunya i es mostra optimista de cara a trobar acords conjunts entre els dos partits. Castells és alcalde de la capital de l'Anoia des del 2011 i va ser tercer a la llista del PDeCAT a les eleccions del Parlament del 14 de febrer de 2021, però ha explicat que ja no milita en aquest partit.
2:36, moment de parlar d'economia. Avui a la secció d'Economia, com cada dimecres, ens acompanya en Ferran Elias. Ell és professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08, col·laboradors d'aquest programa. Ferran Elias, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, com estàs?
Molt bé, doncs mira, just ahir vam conèixer aquesta notícia que els salaris baixen i que els treballadors pateixen la pèrdua de poder adquisitiu, no més gran en 20 anys, perquè els salaris han augmentat 6 punts menys que ho ha fet la inflació, i aquesta dinàmica com es pot revertir des de les administracions? Què caldria fer? Com haurien de pujar aquests salaris?
Doncs s'haurien d'implementar tota una sèrie de polítiques diferents amb l'objectiu de que els salaris pugin tant com la inflació. Això per una banda, i per altra banda també limitar la pujada inflacionària. Per posar exemples, una primera possibilitat, almenys per protegir els treballadors més vulnerables, aquells que cobren salaris més baixos, és aprovar una pujada del salari mínim equivalent a la pujada de la inflació. Amb això ja tindríem una part dels treballadors protegits respecte a la pujada dels preus. De tota manera, això seria insuficient perquè no aconseguiria mantenir la capacitat adquisitiva de tots els treballadors, no tothom cobra el salari mínim. Per tant, s'hauria d'acompanyar d'altres mesures. En què estic pensant? Doncs jo crec que seria important enfortir la negociació col·lectiva. Que això és difícil que tingui un efecte immediat, però la negociació col·lectiva és clau en el moment en què els convenis col·lectius poden incorporar clàusules que diuen que els salaris s'han d'actualitzar d'acord amb la inflació. Això és una característica dels convenis col·lectius que ara mateix no, la majoria no la tenen, perquè durant els anys de la Gran Recessió, principalment, doncs la inflació no va ser un problema i això es va caure de molts convenis col·lectius. És molt important recuperar-ho i, per tant, poder l'any que ve o a partir de... O sigui, anar recuperant la capacitat adquisitiva que s'ha anat perdent durant aquest temps. De tota manera, doncs, això tampoc té per què beneficiar a tots els treballadors. Per exemple, doncs, la negociació col·lectiva pot donar bons resultats en aquells sectors on hi hagi més treballadors afiliats a sindicats. En sectors on potser per qüestions de temporalitat o per precarietat els treballadors potser estan menys units o menys disposats a lluitar per les seves condicions de treball, una possibilitat seria doncs, que per llei es determinés que els salaris o els treballadors, diguéssim, es beneficin en part de la pujada dels beneficis que algunes empreses estan tenint. Així com, per exemple, doncs, per llei a vegades algunes empreses se'ls facilita acomiadament de treballadors quan les coses van malament, crec que tindria sentit que quan les coses van molt bé i per algunes empreses, justament per la inflació, els beneficis estan sent rècord, que una part d'aquest guany es transferís en forma de majors salaris. T'he comentat diferents exemples, Xavi, perquè crec que no hi ha una única mesura que pugui ajudar tots els treballadors a mantenir la capacitat adquisitiva. I per altra banda, jo crec que és igualment important acompanyar-ho de polítiques que limitin la pujada de preus. Per exemple, doncs, el topall al preu del gas, que ja es va aprovar fa uns mesos. Mm-hmm. Estaria molt bé també doncs, que hi hagués un topall al preu de l'habitatge, que és un dels costos principals per la gran majoria de persones i de famílies, o, per exemple, continuant amb la gratuïtat del transport públic. Sí, jo combinaria mesures que ajudin a pujar els salaris amb ajudes que limitin l'efecte de la inflació.
També relacionat sobre salaris no és ben bé així, però el govern espanyol va aprovar ahir un subsidi de 600 euros per als treballadors del sector de la cultura que es queden temporalment sense feina. No sé si com la ho valores i si creus que és una bona mesura.
Doncs crec que és una mesura positiva, perquè redueix la precarietat d'un sector que està molt castigat, sobretot per la intermitència de les seves feines, per tant, assegurarà millores per a les persones que treballen en aquest sector. I també crec que és important, si volem, com a país, doncs, que hi hagi un teixit cultural fort. De tota manera, tampoc penso que ens haguem de conformar només amb això, saps? Perquè la manera de millorar les condicions de vida dels treballadors de la cultura ha de ser amb un subsidi de 600 euros, que, si recordo bé, poden cobrar com a màxim durant 4 mesos. Podríem estar parlant d'una renda bàsica universal o que la renda mínima d'inserció els hi servís també en aquests col·lectius. Crec que estaria bé anar cap a una generalització d'aquest tipus d'ajudes per reduir la precarietat dels sectors més vulnerables i també per anivellar la balança de poder entre empresaris i treballadors.
D'altra banda, també, per acabar, volíem preguntar sobre... I també es va aprovar ajudes per a les empreses per fomentar la contractació de treballadors fixes, no? Les empreses que rebin la subvenció hauran de mantenir almenys en plantilla un treballador fixe durant 3 anys. No sé si està ben plantejada aquesta mesura.
Jo sí, crec que faria falta tenir més estudis per saber si realment estan ben plantejades. I ara t'explico per què dic això. Sí, per una banda, sabem que moltes vegades aquest tipus d'ajudes a la contractació acaben subvencionant treballadors que haguessin estat contractats en qualsevol cas. És a dir, no, si no hagués existit aquesta subvenció, igualment aquesta persona hagués trobat feina. Clar, això és un efecte no desitjat d'aquest tipus de polítiques perquè estan subvencionant llocs de treball que haguessin existit. En aquest sentit, és una potencial transferència de diners cap als empresaris per fer el que ja haurien fet en qualsevol cas. I és per això que acostumen a ser restringides, acostumen a focalitzar-se en aquells col·lectius que es considera que tenen una menor o més dificultats d'inserció al mercat laboral, i per això també acostumen a acompanyar-se de condicions que limiten el seu impacte, com per exemple aquesta que s'ha aprovat recentment, que és que han d'estar en plantilla almenys durant 3 anys, els treballadors que es beneficien d'aquestes mesures. Evidentment, això limita l'impacte d'aquest tipus de polítiques, és a dir, no serà una gran, un gran canvi positiu en agregat de, en el mercat de treball, però es fa per limitar el cost que pot suposar aquesta política. Per què crec que caldrien més estudis? Doncs perquè segurament, si per exemple, en el cas de la gent jove, a Espanya hi ha un atur juvenil molt, molt elevat des de fa molts anys, i crec que aquí potser es podria experimentar amb una generalització d'aquest tipus d'ajudes que no estigui tan condicionada. En el redactat actual es diu que la gent jove amb baixa qualificació rebran les ajudes. Potser valdria la pena plantejar-se doncs, ser menys estrictes en les ajudes a la contractació de la gent jove per afavorir la seva contractació, el guany d'experiència laboral, que segurament pot tenir efectes a llarg termini molt importants. Crec que en aquest cas doncs, estaria bé ser una mica menys estrictes. Però tenim molt poca evidència sobre si això funcionaria bé o no. De fet, se sap que un programa similar a Suècia, per gent jove, específicament per menors de 25 anys, va augmentar l'ocupació juvenil en 2 o 3 punts percentuals. I jo penso que en el context d'Espanya segurament això també tindria efectes positius. Però com et deia, el que crec que cal és que aquestes polítiques, quan s'implementen, quan s'aproven, també es tingui present la importància de fer una avaluació a posteriori per entendre com funcionen i si es poden millorar.
Doncs Ferran Elias, ens quedem amb aquesta reflexió i veurem què acaba passant amb aquesta nova mesura del govern espanyol. Ferran Elias, professor d'Economia i membre de l'Espai 08, que ens acompanyen aquí cada setmana per analitzar l'actualitat econòmica. Gràcies i bona tarda. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Xavi. Fins la setmana que ve.
De 3 de la tarda, moment per la cultura, però abans hem comentat, ens hem saltat de fer la informació esportiva, ho hem comentat amb titulars. Per tant, el Pere ens fa un resum de l'actualitat esportiva d'avui, començant pel futbol, no?, perquè hem sabut aquest migdia que el comitè de competició de la federació ha sancionat amb 2 partits a Ferran Torres i també al jugador de l'Atlètic de Madrid, Stefan Savic, després de ser expulsat tots dos per vermella directa diumenge en el partit que va enfrontar Atlètic de Madrid i Barça.
I, per tant, el davanter blaugrana no estarà al partit contra el Getafe, al Camp Nou, ni contra el Girona fora de casa. Per aquests 2 partits, Xavi Hernández tampoc podrà comptar amb Lewandowski. També hem sabut que el comitè de competició ha arxivat la petició de l'Espanyol d'alineació indeguda de Lewandowski durant el derbi per la manca de fonaments en la reclamació que han fet els blanc i blaus. Ara el club poden tirar endavant amb aquest procediment encara i presentar un recurs d'apel·lació.
I el Barça, que s'ha conegut aquesta notícia des de l'Aràbia Saudita, on demà dijous s'enfrontarà al Betis. Avui, però, es disputa ja la primera semifinal de la Supercopa, que es decidirà entre el València i el Real Madrid.
Els blancs hi arriben amb 2 baixes importants, les d'Àlava i Tchouaméni, 2 titulars. També arriben hores baixes després de la derrota davant el Villarreal a l'última jornada de Lliga. Tot i aquesta pressió, Carlo Ancelotti apunta que l'objectiu per ara, pel moment, és emportar-se aquesta Supercopa.
Nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición. No pensamos a ganar todos los títulos, pensamos a ganar lo que ahora lo tenemos muy cerca y haremos todo lo que es posible para intentar de ganarlo. Y después iremos adelante. No pensamos de esto no es un objetivo. El objetivo es de ganar la Supercopa de momento.
Un partit del Real Madrid que arrencarà avui a les 8 del vespre. I en futbol femení, també ho hem comentat a la portada, el Barça ja és als quarts de final de la Copa de la Reina, ha superat a l'Osasuna aquesta nit per 0-9, però atenció perquè podrien quedar eliminades per alineació indeguda de la jugadora Geise Ferreira, que va ser expulsada en el darrer partit de Copa de la Reina que va jugar quan era jugadora del Real Madrid.
L'entrenador Jonathan Giraldez diu que no eren conscients que no ho estaven fent bé.
Porque bueno, en la web de la federación, apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina, no constaba ningún tipo de sanción por esa competición. Por lo tanto, a partir de ahí, no tengo más información al respecto.
La Federació Espanyola de Futbol ja ha rebut la denúncia de l'Osasuna contra el Futbol Club Barcelona femení per l'alineació indeguda de Geise Ferreira. Ara el jutge disciplinari dona al Barça temps per si vol presentar al·legacions i decidir sobre el futur del club en aquesta competició de la Copa de la Reina.
Gràcies, Pere. I encara un apunt d'esports. En bàsquet aquest vespre el Barça s'enfrontarà a l'ASVEL Villeurbanne de Lió en una nova jornada de l'Eurolliga. Serà a les 8 del vespre. Vinga, va, després de fer aquest repàs breu avui a la informació esportiva, ja tenim a l'estudi l'Olma Giró, que ens porta, com sempre, les notícies culturals que passen durant el dia.
Hola, Xavi, bona tarda.
Bona tarda. Com
comencem?
Anem?
Bé.
Doncs mira, explicàvem al principi del programa també que el Festival Jardins de Pedralbes, atenció, està en l'aire, quedant suspens perquè encara no té el vistiplau de la Generalitat i els organitzadors ja avisen que no es podrà fer si la situació no es desencalla aviat.
Tristes notícies pel món cultural, perquè el director del festival i també de la promotora Concert Studio, Martín Pérez, ha explicat al programa al magazín de Ràdio Estel que ja han hagut d'acomiadar, atenció, a 7 treballadors per culpa de la falta d'acord amb la Generalitat, un acord que ja doncs, porten 18 mesos en negociacions, un any i mig, llavors està tot paralitzat. Pérez ha explicat que porten això un any i mig esperant que la Generalitat els doni permís i la Generalitat, per la seva part, els diu que volen fer un concurs públic per escollir qui organitza el festival i que aquest concurs acabarà a l'abril. Des del festival, però, ja avisen que en 2 mesos, tenint en compte que el concurs acaba a l'abril i que el festival doncs, comença a principis de juny, doncs no es pot organitzar un esdeveniment d'aquest calibre. Escoltem el director Martín Pérez, que explica una situació que ha hagut de viure avui per aquesta situació amb la Generalitat.
Això no pot ser, senyors. Això arriba un moment en què passen 8 mesos i amb un desespero al despatx que tenim important hem tingut que acomiadar 7 persones perquè no, que nosaltres és la nostra feina, no la podem fer. Aquest matí una companya del despatx ha entrat als 8 a parlar amb mi i em diu: Martín, no m'acomiadis, no m'acomiadis perquè jo tinc una nena petita i els pares que depenen de mi. Jo què li dic?
El director també ha explicat que en les edicions passades per Nadal ja havien venut un 40% de l'aforament disponible pel festival. Martín Pérez també ha detallat que tenen el suport de l'Ajuntament de Barcelona i que el consistori ha enviat una carta a la Generalitat recolzant el Festival Jardins de Pedralbes i posant en valor que és una de les fites de la capital.
I avui, a part del Martín Pérez, del Festival Jardins de Pedralbes, també ha passat per Ràdio Estel. Mm. Una persona que té molt d'èxit a les xarxes, sobretot a TikTok, no? Perquè hem vingut aquí a parlar amb la fundadora del canal de TikTok amb més seguidors d'Europa. Quin és aquest canal?
Que aviat es diu, és el canal Actuality, que s'escriu actual amb l'iti, és amb un 2, iti, i és un canal que es dedica doncs, a acostar doncs, l'actualitat que passa als joves i ho fa en menys d'un minut, és a dir, que passen totes les notícies molt ràpid, amb un vídeo molt curt, molt visual i que s'entén doncs al moment. I segons ha explicat una de les 4 fundadores d'aquest canal, la Daniela Álvarez, la idea de crear-lo va sorgir el 2018, però oficialment a les xarxes no van començar fins al maig del 2020. Han guanyat molts seguidors molt ràpid, podríem dir. I un dels motius pels quals van posar en marxa el canal és perquè per molts articles que hi hagissin, doncs no ho acabaven d'entendre.
Mi idea era esa, ¿no? Hacer algo que de verdad se entendiese. Es que yo estaba leyendo un artículo durante 10 minutos de lo que pasaba en Venezuela con Juan Guaidó y tal, sí. Y es que no llegaba a enterarme después de 10 minutos y me frustraba y decía, joder, ¿alguien me lo puede explicar normal, por favor? Y es un poco eso, ¿no? Normal, visual, que según lo estás oyendo, lo estás viendo y te queda claro lo que está pasando.
I si us esteu preguntant com es cull aquest canal, un dels més seguits de tota Europa, les notícies que diu cada dia, doncs el que fan és centrar-se en política internacional i posant sobretot el focus en les principals notícies i després doncs, cadascú ha dit els seus vídeos. També ha dit que la notícia més seguida, que té 18 milions de visualitzacions, déu-n'hi-do, és la que van fer quan va començar la guerra a Ucraïna, que per cert estava molt ben explicada, molt ben resumida el que comentàvem amb un menú, amb un minut, t'enteres de tot el que ha passat al dia.
Doncs també tenim qüestions de cinemes, de pel·lícules, perquè Almas en pena d'Inxerin i Fabelman arrasen a la 80a edició dels Globus d'Or que s'ha celebrat a Los Angeles.
Almas en pena d'Inxerin, que és una comèdia de Martin McDonagh, que ha estat la gran guanyadora, podríem dir, s'han portat el guardó a millor actor còmic, millor pel·lícula de comèdia musical i també millor guió. La pel·lícula es basa en la disputa entre dos amics que es troben en un petit poble d'una illa irlandesa i s'estrenarà, atenció, a casa nostra el proper 3 de febrer. L'altra gran guanyadora de la nit, com comentaves, ha estat Fableman, que és la pel·lícula, podríem dir, més íntima del veterà director Steven Spielberg, que s'han dut, dos Globus d'Or, una millor pel·lícula dramàtica i l'altra a millor direcció. I la pel·lícula, en aquest cas, es podrà veure a casa nostra als cinemes a partir del 10 de febrer. I és molt interessant, Xavi, perquè explica per primera vegada el divorci de Spielberg, o sigui, el divorci dels pares de Spielberg i com ell va començar a sentir un gran amor pel cinema.
Haurem d'anar al cinema, doncs, a veure-la. I amb la literatura, Josep Vallverdú, que és conegut per ser l'escriptor, l'autor de Rovelló, un llibre que va donar vida a la sèrie infantil, que porta el mateix nom, presentarà demà el seu poemari Atresorat silenci, ho farà a Balaguer.
Soc a Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber, sempre que jo pugui, amb tu aniré.
Un temacle, en Rovelló. Ens ha acompanyat molts moments de la nostra infantesa. En Vallverdú, el Josep Vallverdú, l'autor, que està a punt de fer 100 anys, per cert, doncs en el marc precisament dels actes de l'any Vallverdú, que commemora el centenari del seu naixement, doncs ell continua escrivint, ho fa en plena forma i ha participat, per cert, en el disseny de les activitats dels actes de commemoració, uns actes que passen, entre altres, per dues exposicions itinerants, noves edicions i reculls poètics, com el que presenta demà, i diverses activitats a biblioteques que les anirem seguint.
I avui també hem de parlar de teatre, perquè el món del teatre català recorda la mort d'Anna Lizaran, perquè aquest dimecres fa exactament 10 anys que ens va deixar.
Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir té un interès enorme i mai no ens farà mal. I és una sort que té l'ofici teatral.
Ara estàvem escoltant a Lizaran mentre assajava l'obra L'Adet. Lizaran, considerada una de les grans dames del teatre català, va morir amb tan sols 68 anys a causa d'un càncer. Caracteritzada pel seu caràcter fort, 10 anys després de la seva mort, continua sent una de les actrius més potents i estimades del teatre català. El dramaturg Sergi Balbel, qui va treballar, per cert, al costat de la mateixa Lizaran, ha explicat al magazín de Ràdio Estel que avui, 10 anys més tard, el món del teatre encara està en deute amb ella.
L'Anna Lizaran, a més de ser una actriu extraordinària, segurament l'actriu més gran que ha tingut mai al nostre teatre, és i ha estat, per la gent que l'hem coneguda i que hem tingut el privilegi de treballar amb ella, una persona excepcional. No s'ha esborrat ni s'esborrarà mai la seva memòria, el seu record, el seu nivell d'exigència amb el teatre, el seu amor, la seva passió, les seves ganes de jugar, el seu art han estat per a tots els que hem treballat amb ella i vam ser al seu costat i vam tenir el privilegi i l'honor de poder ser amics seus, doncs una cosa realment irrepetible.
I atenció a la proposta que ha fet Sergi Balbel a Ràdio Estel. M'ha agradat molt. Ha dit que Anna Lizaran té una plaça en reconeixement de la seva tasca, però que estaria molt bé que la ciutat li dediqués un teatre amb el seu nom.
Doncs estaria molt bé. Precisament el Teatre Nacional de Catalunya. Podria ser un, que Balbel va estar al capdavant d'aquest teatre del 2006.
Exactament.
Al 2013. Sí, sí. 13, i ara estrena l'espectacle Upgiven It de Daniel Meyer sota la direcció de Montse Rodríguez. Closella.
Exactament, aquesta estrena comença avui, el muntatge es podrà veure fins al 29 de gener, però, i el que fa és abordar la persistència en l'esperança de diverses persones nouvingudes a Suècia, malgrat les dificultats generades per l'administració. L'obra es va escriure fa 4 anys i explica el viatge d'uns germans a Bòsnia cap a Estocolm. Així que ja sabeu, Teatre Nacional de Catalunya, d'avui fins al 29 de gener.
I mira, un altre punt abans d'acabar aquesta secció cultural. Si viu a Barcelona, teniu encara l'arbre de Nadal tombant per casa i no sabeu què fer-ne. L'Ajuntament ha habilitat 227 punts de recollida d'aquests avets en 10 districtes de la ciutat. Es pot fer fins al 17 de gener.
No teniu excusa perquè hi ha 227 punts. I l'objectiu d'aquesta mesura és precisament que els ciutadans doncs, no tirin els arbres de Nadal a la brossa pública perquè contaminen i ho facin en el lloc on toca.
Gràcies, Olma, però tenim més qüestions abans de passar a la musiqueta que ens portes avui. Tenim una informació que us volem donar abans d'acabar aquest programa i és que Amazon ha anunciat que tanca el centre de Martorelles on hi treballen 800 treballadors i el trasllada a Saragossa. Ara la companyia negocia amb els treballadors per enviar tota la plantilla a altres centres. La informació ampliada als butlletins varis d'aquesta casa de Ràdio Estel. I acabem aquesta secció amb novetats musicals, perquè avui s'ha estrenat una nova cançó del grup Los Pilotos. Aquest grup és una formació musical formada per dos components de la mítica banda indie de l'Índia espanyol, Los Planetas, en Vanin i en Floren, juntament amb l'artista peruana Pamela Rodríguez.
Los Pilotos tornen a renéixer avui i han publicat el primer avançament del seu nou disc que veurà la llum aquest any, el 2023, Xavi.
I que sona així.
No tengo a dónde escapar, ya no queda nada más por quemar. Lo que era divertido hoy me hace llorar. Se me ha perdido el camino, la señales alertan.
I amb aquesta cançó de Los Pilotos ho deixem aquí. La producció, com sempre, Ferran Caldevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ràdio Estel, nosaltres tornem demà. Ara, com sempre, Joan Trias i el seu equip condueixen la caravana. Fins ara.